3C. La comunitat de cultura t'ofereix en el teatre amb el Tot és comèdia.
Per acabar de fer la teva obra d'art, repassar-li ben bé el nas gruixut i llarg, posa-li un llaç vermell, dibuixa-li dents d'or i a l'esquena un cartell que digui no estic mort, perquè jo sóc l'home dibuixant el que està fet de paper, d'homes dibuixats com jo cada dia en neixen més.
El 10 d'abril del 1977 obria les portes al Saló Diana, un mític espai teatral amb una curta però molt intensa vida. Tant és així que aquesta setmana a la Virreina, Centre de la Imatge, s'ha presentat el llibre Saló Diana 1977-1978, El fantasma del paradís barceloní, un llibre coeditat per Montse Badia i Mario Gas. Hola, Mario.
Hola, bon dia.
Hola, Montse.
Hola, què tal?
La Montse és comissària d'exposicions i fundadora de la revista online Adesc. Mario, a tots us va marcar molt el mític Saló Diana. A tu, que a més va ser el fundador, un dels tres principals impulsors, de quina manera creus que t'ha marcat el Diana?
Bé, jo penso que ens ha marcat molt a tots, però això ho dic des d'una perspectiva actual gens impulsada per la nostàlgia. Va ser una fita important, vull dir, el Diana, nosaltres vam fer el Diana amb una trajectòria i el Diana ens va fer una mica a nosaltres, però després jo penso que com a persones individuals, la majoria de la gent que vam formar part d'aquell moviment tan intens d'aquell any i mig i una mica més, hem seguit d'alguna manera caminant pels camins que ens van dur una mica cap al Diana, d'una manera més oberta, més tancada, més possibilista, perquè cada vegada les portes són més tancades i els murs de la reacció més alts i més gruixuts, però jo diria que l'esperit que ens va portar i que venia de l'Assemblea dels Actors i Directors i del Grec 76 i de la lluita sindical del tardofranquisme, i penso que molta gent ens ha dut a conduir-nos per la vida amb els criteris que en un moment determinat, amb unes condicions determinades, ens van portar a fer aquella assemblea autogestionària i aquella realitat tan diversa com va ser Iàcrata, com va ser l'experiència multidisciplinar del Saló Diana i autogestionària.
Montse Badia, el llibre és el resultat d'una extensa i una acurada investigació documental. Per on? Per qui va començar aquesta investigació?
Doncs comença per una sèrie de casualitats. Això m'ho explicava el Valentín Roma, director de la Virreina Centre de la Imatge. 2016, una inauguració de Copí, i Juanjo Puigcorbé, regidor en aquells moments de l'Ajuntament, fa una visita prèvia, preinauguració, comentada per el Valentín, on li explica l'exposició, i es detén davant d'una fotografia del Copí, interpretada amb una rata gegant, una nevera de fons, mig vestit de sevillana, que era l'obra Loretta Strong. I el Juanjo li diu al Valentín: això va tenir lloc al Diana, això heu d'explorar aquesta sala que va durar molt poquet, va durar 18 mesos, però que va ser clau en la història de la ciutat. Com que la Virreina, una de les línies d'investigació que té és institucions abans de la institucionalitat, el Diana, com Vinson, com la Sala Xalà, entren perfectament dintre d'aquesta línia, i una sèrie de converses, trobades, etc etc, van fer que Mario, Juanjo, Valentín parlessin, estessin convençuts de la necessitat de dur a terme aquesta investigació, i després vaig aparèixer jo pel camí i tot va quadrar i d'alguna manera va començar a fer-se. I el que és molt ahir ho pensava, és molt divertit, que el Diana va durar 18 mesos, la investigació ha durat 2 anys.
Ah, interessant. Sí, és una curta però intensa història. Jo crec que hem de situar els oients a on era, com era el Diana, com era aquell espai on hi vau fer tantes coses, Mario: cinema, debats, activitats molt diverses per un públic
teatre,
molt
ball,
divers.
Teatre, sí. Ball, de
Mira, començàvem escoltant el Cisa i la plateria, i no era casual, perquè ells també formen part de la història del Diana.
Bé, això ve fruit, ja et dic, una mica de la lluita sindical del tardofranquisme, l'ampliació de la professió, la presa de consciència de la professió, el grec autogestionari també del grec 76, on hi participa tota la professió d'aleshores de Barcelona, per qüestions, diguem-ne, de debat, de conveniència no ideològica, sinó conjuntural, política. Aquells moments, aquella assemblea es va escindir en dos, l'Assemblea d'Actors i Directors de Catalunya i una nova que es va anomenar Assemblea de Treballadors de l'Espectacle, on hi érem unes 250 persones. La majoria de la gent eren gent de les noves promocions teatrals, uns quants que portaven molt de temps, uns altres teníem una certa experiència i uns altres que eren ja veterans del teatre. Vam fer el Tenorio del Born, vam intentar recaptar diners amb el Tenorio del Born i una festa de cap d'any al poble espanyol, perquè no teníem tampoc gaire subvencions, diguem-ne, de les administracions, i amb el que vam recaptar, després de decidir-ho en un debat, van decidir obrir, llogar un vell cinema, que era el Saló Diana, que estava al carrer Sant Pau número 85. Havia estat un cinema bessó del Monumental, que el Monumental ja aleshores s'havia convertit en pàrquing, on de llarga tradició, on s'havien fet varietés, cinema de barri, etc. El vam llogar sense saber que estava afectat d'alguna manera per un pla urbanístic, però allà ens vam instal·lar. Es pot dir que amb les nostres mans, amb l'ajut d'uns amics arquitectes, el vam remodelar d'una manera molt primària, però va quedar habitable d'alguna manera, i ens hi vam llançar d'alguna manera a fer producció pròpia, a estar en contacte amb el barri, a fer tallers amb el barri, cercaviles i importació de companyies estrangeres, el Living Theater, el Jan Weiwars per primera vegada, fèiem cine de programes dobles que analitzàvem molt bé quines pel·lícules volien passar, després fèiem balls i hi havia tota sèrie de manifestacions d'una manera festives i transgressores i una voluntat d'alguna manera de modificar els sistemes de producció teatral i també la manera d'entendre el teatre, l'estètica i l'ètica. En uns moments en què queia ja la dictadura franquista, feia un any i mig de la mort del dictador, i s'obria un parèntesi en què el país s'estava fent i encara la democràcia, aquesta democràcia entre cometes que tenim, no s'havia consolidat d'aquesta manera institucional i la gent estava amb una ebullició tremenda. I Barcelona, amb la seva peculiaritat teatral, que era com una mena de ciutat de províncies, però al mateix temps hi havia una gran força dels grups independents i del teatre en català progressiu que començava amb els supervivents d'aquest teatre català tradicional que havien aguantat a força i llança molta gent, es va crear un esclat i d'unió de la gent d'arts plàstiques, de música, de teatre, de dansa, i això va ser una mica aquest espai comunitari que es deia Saló Diana.
I per això és tan important que tants anys després, com a mínim, en quedi constància, constància escrita, constància gràfica.
Sí, està molt bé. Nosaltres no escrivíem per la història, però està molt bé que se sàpiga. I ara, en aquests moments que són també crítics i dialècticament dubtosos, reflectir una mica d'on venim, on som i quins eren els camins que es podien haver pres, quins podríem prendre ara, i combatre una mica aquesta sensació, només sacsejada per aquesta crisi brutal pandèmica que tenim, de que d'alguna manera tot dona igual, no? Tot està inclòs dintre de l'agenda setmanal, i ara fas teatre i ara fas música, i ara ets d'avantguarda i ara consumeixes una cosa que ui, que fort de tant ens mirem al melic i tal, i retrobar una mica i veure una mica el futur que ens depara i com el construïm entre tots nosaltres. És un deure que tenim també amb les generacions que venen i que es trobin en un món una mica més viu del que darrerament tenim, tan plastificat i tan virtual, d'alguna manera, no?
Deia Montse Badia que ha estat 2 anys treballant en aquest projecte, 2 anys capbussant-se en la història del Diana. Has parlat amb Vicky Peña, amb el Mario, naturalment, amb Sílvia Munt, amb Carmelías, amb Ricard Borràs, amb Juanjo Puig Corbé. 43 anys després, continuen tots ells, has tingut la sensació de que continuen tenint molt present l'esperit Diana?
Sí, sí, per ells la... han fet mil coses després i han treballat amb altres mil professionals després, però tots ells, jo he constatat que tenen... Per ells és una memòria molt especial, va ser un moment molt especial en les seves vides, perquè eren molt joves, la majoria d'ells, la Sílvia Munt començava, passava de la dansa, va descobrir el teatre al Diana, la Vicky Peña tenia 22 anys, el Ricard Borràs també era la primera cosa que feia, tots eren molt jovenets, era la primera experiència, i per exemple la Sílvia Munt deia que el Diana al final era el sentiment d'estar fent alguna cosa especial, que obria portes mentals, que permetia somiar, i això d'alguna manera els ha acompanyat tota la vida, i la Vicky Peña per exemple també deia que va ser un moment de canvi de dos mons, que era un de consolidat, de teatral, que s'acabava, i un altre que estava per fer, o sigui, aquesta idea que tot estava per fer, que tot estava en les seves mans i que podien posar tota l'energia, aquest esperit jo crec que encara els acompanya ara i els ha acompanyat amb coses que han fet després.
I l'esperit Diana es pot resumir també en aquesta frase.
Es el todos para uno, D'Artagnan, y uno para todos.
Sí o no, Mario?
Sí, sí, sí.
Perquè fèieu de tot,
sí,
i ho fèieu
de tot.
Tot.
Sí, sí. I ara que estem parlant d'això, vull dir, jo voldria recordar dues persones que ja no són entre nosaltres i que van ser fonamentals en tot el moviment sindical, en tot el moviment del Grec 76 i en tot el moviment del Saló Diana, que són el Carlos Lucena i l'Albert Dueso. Dos persones també fonamentals en aquest temps. I sí, era això, realment, i quan abans dèieu, i com és que us en recordeu tant? Vull dir, perquè els moments de la vida en què t'has sentit feliç no s'obliden mai. I un busca, i les col·lectivitats busquen que aquests moments siguin els màxims possibles, però quan tens coneixement segur que hi ha uns moments que els recordes amb una gran il·lusió perquè vas ser feliç i vas lluitar i fer coses que t'agradaven, i no només tu sol, sinó colze amb molta gent, no es pot oblidar, perquè a més és un principi de vida també, no? Que després amb més o menys fortuna has intentat aplicar en totes aquelles circumstàncies que la vida t'ha posat davant perquè tu haguessis tingut que caminar i buscant els forats per no caure en una esclerosi mental i artística i vital.
Però fixeu-vos si passaven coses i passava gent pel Saló Diana. Hem esmentat alguns noms, Copí, Django Edwards, Ocaña, Almodóvar.
Almodóvar, sí, sí.
Almodóvar, jo no sé si debuta aquí, però pràcticament es presenta com a cineasta
aquí. Sí, no debuta, però ell estava fent un petit paper al Teatre Martínez Soria en un muntatge de l'Àngel Facio de la Bernarda Alba de García Lorca, i el Félix Rotaeta, que aleshores era molt amic d'ell i aleshores estava treballant amb nosaltres, amb Enrique IV de Pirandello, que ja et muntava, això era l'any 78, em diu, escolta'm, hi ha un noi jovenet que fa uns curtmetratges fantàstics, molt iconoclastes, molt desvergonyits, i que a més ell els comenta, posa la veu, el narrador, tot, i estaria molt bé que ja que està aquí, està treballant aquí, estaria encantat de que féssim una tarda els seus curs, i una tarda vam organitzar una sessió, ho vam anunciar molt bé, es va penar de gent, vull dir, i ell va presentar els 7 o 8 curs fantàstics i que ell els comentava, i és a dir, no es pot dir que va ser un descobriment del Pedro perquè ell ja estava ficat en tota la moguda i fent aquest cine, i ara una passitat d'aquest cine, però sí que va ser va ser una de les primeres sortides públiques d'ell i va estar inserit dintre d'aquesta activitat del Diana, que era també donar suport a tota aquella gent que tenia alguna cosa a mostrar, a dir, a fer, independentment després del resultat que s'obtingués. Sí, sí. Però és molt important canalitzar les energies de la gent quan aquestes energies surten per tots els forats del cos i de l'ànima, i es tenen que canalitzar. I es tenen que canalitzar sense retallar després això i insertar-la dintre d'un camí més o menys, diguem-ne, com il faut, no? Allò que diem, bueno, això està bé, això no està bé, hem d'anar per aquí, al tanto, no ens passem. No. Les energies han d'esclatar, vull dir, han de ser el més salvatges possible.
Doncs allà van esclatar. Montse, hi pot haver un paral·lelisme entre el moment actual i l'aparició del Diana a finals dels 70?
Sí, jo crec que sí, amb totes les diferències. Penseu que el Diana, com deia el Mario, surt als anys 70, és el moment de debilitament del franquisme, mor el dictador, per tant, tot estava per fer. Hi ha un moment de buit on tot és possible. Tot comença també per als professionals del teatre reivindicant la professionalització del sector. Jo crec que ara precisament, i al final del Diana coincideix amb una aposta per la institucionalització de tot. Guanyen les institucions, perden totes aquestes iniciatives independents, incòmodes, idiosincràtiques. I ara jo crec que estem veient el mateix. Amb la crisi econòmica fa que les institucions, grans i petites, totes intentin protegir-se i sobreviure a aquesta situació per sobre de continguts, per sobre de donar suport als treballadors de la cultura, que en la majoria dels casos, artistes visuals, músics, gent del teatre, dansa...
Jo diria que les institucions de tot tipus, ara, parlen i no fan res, o molt poc, del que tindrien que fer. I, per molt que pensen i diuen i es reuneixen, no encerten a la diana, no del saló, sinó la diana, del que es tindria que fer amb aquesta situació d'ara, amb la professió, amb els espais tancats, oberts. És un moment de crear els estats generals de les arts escèniques, de la dansa, del teatre, de la música, de retrobament entre els espectadors i la gent que oficia les arts, tot i seguint totes les normatives sanitàries que es marquen, però és un moment de col·lectivitat. No de fer petites coses i jo faré això. I dona la sensació, jo no sóc qui tampoc per opinar gaire, ja tinc prou amb esbrinar el que puc fer amb la meva gent, que són molts, però sí penso que no estan fent el que tindrien que fer, tant a nivell econòmic com a nivell de pensar i de trobar formes creatives, reals i eficaces per continuar fent teatre, música, dansa, tal. Uh-huh. Jo sempre parlo, i no sóc l'únic, molts ho han dit a articles i tal, es pot agafar llibres d'història i mirar una mica el que va fer el New Deal del Roosevelt l'any 35 amb el projecte federal de les arts, que va ser fantàstic. Subsidiar, protegir, produir, distribuir, i ahir hi ha una feina. Hi ha una feina, i es tenen que... se tienen que arremangar.
Doncs bueno, aquest és un aperitiu d'un debat que continuarà també a la segona hora, però amb altres convidats, perquè aquest any més que mai nosaltres volem celebrar la cultura, volem apostar per la cultura des d'aquest programa. T'he interromput, Montse, volies afegir alguna cosa?
No, que precisament per això és tan important això que esteu fent, de donar suport a la cultura i enfatitzar que la cultura és un bé de primera necessitat.
Sense cap mena de
dubte. Amb qui parles després?
Doncs amb coneguts teus. Carme Portacelli, home, et sona? Que sí, va dirigir l'Espanya que tu havies dirigit abans, que ara dirigeix el TNC, Pepe Serra, director del MNAC. Vull que recordem també un fragment, mira, el vaig trobar l'altre dia a BTV, el periodista Xavier Terós explicava un fet que també té a veure amb el que avui estem explicant, ja gairebé per acabar aquí a Tot és Comèdia, i és una de les històries que també recull aquell llibre sobre el Saló Diana, coeditat per Montse Badia i Mario Gas i publicat per La Virreina, Centre de la Imatge i Arcadi Editors.
Durant 4 dies, del 22 al 25 de juliol de 1977, la CNT i una revista que en aquell moment es llegia molt més que molts dels diaris d'avui dia, que es deia Jo Blanco, van organitzar unes jornades que van tindre per nom Jornades Llibertàries Internacionals i que van convocar en dos espais molt emblemàtics de la ciutat. Un era aquest, el Parc Güell, l'altre era el Saló Diana, del carrer Nou de la Rambla. Van convocar durant aquells 4 dies a una sèrie de col·lectius, d'artistes, de persones, bàsicament amb dos objectius. Per una banda, per fer visible la reinstauració del moviment llibertari a Barcelona després de 40 anys de dictadura franquista, i per l'altra banda, per decidir quina postura tenien que tindre els anarquistes davant del que estava passant, si participarien en el joc polític o es mantindrien al marge del que es va conèixer com els pactes de la Moncloa.
Hi havia temps pel ball i hi havia temps pel debat.
Per suposat, per suposat. I això és el que tindria que passar ara. Temps pel ball... Sí. Temps pel debat i temps per l'acció col·lectiva.
Sí, sí, em quedo amb el que has dit. Col·lectivitat en aquest moment, eh? A més, en el llibre hi trobareu moltes fotografies, un material molt valuós, també gràcies a determinades persones que t'han ajudat, Montse.
I tant. La primera, l'Agnès Lucena, la filla del Carlos Lucena, que amb molt de carinyo guardava tot el material de públic i privat, que m'ha servit de molt, i el seu testimoni també. el Ricard Borràs, que curiosament no guarda cap arxiu, però sí tot el del Diana. I naturalment el centre de documentació de l'Institut del Teatre, on tenen els dipòsits del Gonzalo Pérez de Olaguer, fotografies de Colita, Pilar Aymerich, etc.
Sí, i Ricard Borràs, que va dir l'altre dia que això ho cediria precisament a l'Institut del Teatre. I va dir una altra cosa, i amb això acabo, Ricard Borràs. Al Diana, sobretot, hi havia gent molt intel·ligent. És el que va dir Ricard Borràs. I sí, jo
Ricard Borràs, fe. Dixit.
Bé, gràcies, Montse Badia.
Moltes gràcies.
Aquí faig una secció que es diu Entrevistes en família. I jo recordo que una vegada li vaig comentar al Mario, diu, bé, família també són els amics. Doncs avui estic amb un amic i amb un familiar, sí, perquè la Montse Badia, evidentment, és la meva germana. Doncs gràcies, Montse, gràcies, Mario.
Gràcies a tu, com sempre.
I enhorabona per aquest llibre, Salut, Diana, 1977-1978, El fantasma del paradís barceloní. Gràcies.
Gràcies.
A SER Catalunya... Tot és comèdia. Rosa Badia.